Bé, després de dilluns de Pasqua, que el vam deixar enrere com a festiu, l'últim dia de la celebració de vacances de Setmana Santa, i per tant no els vam tenir aquí, van tenir festa igual que nosaltres, avui ja tornen, avui sí, després d'una setmaneta de vacances per Setmana Santa i d'una setmaneta que porteu ja recuperant-vos d'aquest descans, els tornem a tenir aquí a la Irene, l'Oriol, el Joan i el Guillem. Són els components del Núvol, nois. Bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Com esteu?
Bé, bé.
Us heu marejat una mica amb aquest periple que he fet? D'anada, tornada, d'una setmana, més una altra setmana. Bueno, de fet, ja us heu recuperat de les vacances, esteu en plena normalitat, no?
Sí, exactament.
Ja hem recuperat el ritme.
S'oblida ràpid, no?
Sí.
El descans? Sí?
Massa ràpid.
Però perquè no ens oblidem, avui recuperarem part del que alguns de vosaltres heu fet aquesta Setmana Santa, oi que sí, Guillem?
Doncs sí, avui parlarem una mica de què hem fet aquesta Setmana Santa, de què té estar relacionat amb l'esport, i un costat més foc de l'esport del qual normalment no en parlem. I també us portem cultura, com sempre, amb les recomanacions. Tenim cinema, teatre, llengua... Uh-huh. I som-hi.
Molt bé, doncs comencem de seguida i començarem, com és costum, pel fenomen.
Bon dia a tots. Aquesta setmana us hem portat com a fenòmens a uns integrants del juvenil de l'handbol Sant Cugat que van participar juntament amb un servidor a un torneig d'handbol a Pamplona aquesta passada Setmana Santa. I parlarem de l'experiència que en van treure. Benvinguts, Jan Miquel i Hugo Núñez.
Hola, bon dia.
Ui, 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 encara estan de ressaca, I això ha passat una setmana i encara esteu així.
Estan cansats del torneig, encara.
Mare meva.
Doncs, nois... Com va anar el torneig? Expliqueu com van ser els resultats, l'experiència.
Bueno, ens vam passar molt bé, però com a resultats vam perdre tots els partits, perquè, bueno, no...
Exacte, amb el que ens quedem d'aquest torneig és amb l'experiència, passar una setmana o bueno, 4 dies amb els companys, i uns grans dies i una gran experiència.
Sí. Del torneig et quedes amb l'experiència, però què se'n pot extreure d'aquest cúmul de derrotes?
Doncs no gaire cosa, bueno, sempre...
Home, sí, que heu de continuar treballant per
exacte,
millorar.
Exacte, sí, sí, és això, una derrota t'indica que no ets el millor i que sempre hi ha algú que està més preparat que tu, i això vol dir que sempre tens alguna cosa a millorar, i això és, si ho mires per una banda, és com una espècie de motivació per seguir entrenant el dia a dia, per seguir millorant i sent sempre millor.
Home, s'ha de dir que hi havia molt nivell al torneig,
exacte,
també.
Sí, sí, hi havia equips que jugaven campionats d'Espanya...
Sí. És que em sembla que aquesta no és la primera vegada que l'handbol Sant Cugat porta equips a aquesta competició a Pamplona.
No, ja fa 3 anys.
Ja és, sí, ja fa alguns anys.
És el tercer cop que hi anem. Uh-huh. I sí, sí, sempre...
Sempre hi ha molt de nivell, sí,
sí. Sí, mai hem tret resultats gaire profitosos.
Perquè juguem contra equips que són els millors de la seva comunitat autònoma, com la Madrid o Astúries, depèn. Bueno.
Aneu a fer relacions.
Sí, sí, pot dir que sí.
A passar-nos-ho bé, també, sobretot.
Sí, sí, ja.
Per tant, jugant contra els millors és l'experiència que podeu treure, no?
Sí.
Com els experts.
Bàsicament, sí.
I quin, a més, vosaltres quin creieu que és el motiu d'aquestes derrotes? Únicament que són molt bons o creieu que també teniu part?
Home, també s'ha de dir que vam anar amb 10 jugadors només, que tampoc érem l'equip complet, i érem barrejat juvenil A, juvenil B, i llavors...
Exacte, érem un equip nou que juguem poquíssims jugadors.
Exacte, i bueno...
Sí, i també jo crec que al tractar-se d'un torneig, que tampoc ens hi jugàvem gaire cosa, i quan ja portàvem una sèrie de partits perduts que sabíem que no podíem...
Sí, no anàvem a guanyar,
anàvem a passar-nos-ho bé, i hi havia, en alguns partits, hi havia potser falta de seriositat o motivació.
Exacte. Que també, en alguns vam jugar bé, en alguns partits vam jugar bé, però en altres vam jugar bastant malament, també s'ha de dir.
Sí. És tot una barreja entre falta de nivell, falta de serietat, i tot aquest cúmul provoca aquesta sèrie... de derrotes.
Sí, que anaven a fer Setmana Santa, allò... L'excusa era l'esport.
Sí, sí.
Però
sí.
Vaja.
Sempre ho diem això nosaltres, que tots els equips van a competir i el Sant Cugat anem a animar.
Nosaltres ens deixen entrar.
Anem amb el bombo allà, animem i fem clac.
Ah, sí? Sou els que poseu la nota de color?
Això no es dubta.
Això, sí.
Doncs aneu a una terra que allà tenen molta animació, precisament.
Bueno, buah, pues,
sí, ara, sí, no, sé, no sé si és el cas en l'handbol, precisament, que sigui una afició gaire animada.
Doncs jo crec que no. L'equip local, que es deia Naitasuna, cada any anem a veure un partit del seu sènior, que està a Lliga Màxima, que es diu Asobal, a l'handbol.
I els Champions també.
Sí, i la veritat és que animàvem més nosaltres a un partit normal que ells en un partit del seu.
I les cadires estaven plenes perquè van anar a veure el partit els que participaven al torneig, perquè si no estaria buit l'estadi.
I és important saber perdre? Tant del punt de vista de jugador com d'entrenador, perquè vosaltres, clar, vosaltres teníeu un punt de vista, però l'entrenador com creieu també que s'ho pren, això? No?
Sí, jo crec que és molt important saber perdre, perquè per fer autocrítica sobretot, i també per saber que no sempre es pot guanyar i no sempre pots, que a vegades es fracassa també en tot, no només en l'esport, llavors. També.
Home, si no se sap perdre no vas enlloc, perquè tard o d'hora trobaràs un rival que serà més que tu. I si no saps perdre, només faràs que menjar-te més al cap i això et portarà una altra derrota i així en un bucle infinit que no et du enlloc.
I l'entrenador tampoc s'ho va prendre molt malament perquè sabia que no teníem gaires opcions de fer gran cosa perquè no anàvem un equip competitiu al 100%, llavors.
Si vosaltres era una barreja de l'A i del B, l'entrenador
sí.
Qui era?
El del B. Sí, l'entrenador del juvenil B.
O sigui, que així que en comptes de reaccionar amb una pataleta infantil us vau prendre bé i amb ànims, no?
Sí, al cap de 10 minuts ja estàvem rient.
Sí, això és l'important. I el resultat d'aquest torneig són semblants als de la resta de temporada o allà se us dona millor?
En el cas del B, bueno, no, o sigui, durant la temporada hem guanyat més partits que... O sigui, sí. Hem guanyat bastants partits.
Sí, però... el Jan pot parlar en nom del juvenil B, que sí que han guanyat més partits, però en el cas del juvenil A... A Lugo i jo sí. Us podem corroborar que hem perdut quasi tot, també.
Exacte, sí. Però ens ha tocat jugar contra els equips més forts de Catalunya, Barça, Granollers, i no era fàcil.
Igualment, també, jo crec que ha sigut per una falta d'assistència i de compromís de molts
bastant
jugadors
important
al nostre equip.
Perquè jo, en molts casos, he hagut de pujar amb l'A perquè no hi havia suficient gent, llavors.
Sí, molts partits, sí. I es pot dir que sí, que són semblants els de la resta sí. De temporada, aquests resultats.
Doncs pues mira, que jo pensava que diríeu que no. En sèrio, jo pensava que diríeu no, no, però això ens serveix per tocar peus a terra. No,
s'ha de dir la veritat, s'ha de dir la veritat.
El que passa és que en la nostra generació del 99 tenim un equip molt bo, que quan es junta amb la generació del 2000 tenim molt bona temporada, però quan ens juntem amb els del 98 són
més penques.
Sí, són una clica una mica passota, per així dir-ho. No,
jo vull dir que el volei com a experiència de generació del 98 també hi ha molt poques persones.
Exacte.
Molt poques persones, de veritat. Sí. Sí, érem 8, i del 99 potser eren 30 nenes, i del 97 també eren 30 i pico nenes.
Doncs,
i la generació del 98 sí. Eren 8 nenes.
Pues igual, quina anyada més dolenta, no?
Sí.
Què va passar?
Bueno, ah? bueno, més dolenta...
Vull dir, ai, que li hem tocat la fibra.
O a l'handbol almenys sí, a més és que és com que els del 99 i els del 2000 és com que tenim un nucli també, i fora de les pistes ens portem més, en canvi els del 98 van com més per lliure.
I en equip no juguem molt millor amb els del 2000 que amb els del 98.
Sí, sí, que la temporada acabés la bona.
Exacte.
Això, què passa, aquest any que ens hem de tornar a entrevistar, a veure què?
Sí, estaria bé.
Perquè si esteu fent promeses sobre el món.
Ens veurem els campionats d'Espanya l'any que ve.
Perquè ara esteu en el primer any de juvenil?
Sí, sí.
Esteu en el primer any.
Sí,
i vosaltres en handbol què feu? Dos o...?
Anys. Després, dos anys. Després sènior ja, categoria sènior, que és fins a que et retires i fas veterans.
Sí, sí, perquè hi ha equip de veterans.
Exacte.
Sí, sí, a l'handbol sí.
I vosaltres, bueno, hem parlat bastant de la derrota. En el moment en el qual es fa ja el xiulet final i sabeu que heu perdut, que ja no hi ha res a fer, què us passa? Quin sentiment us ve?
Buah. Depèn del partit també, perquè, per exemple, vam perdre un partit que ens va marcar l'últim segon pràcticament i el Guillem, per exemple, s'enfada bastant.
Em vaig enfadar molt.
I, bueno, depèn del partit també, però... No sé.
Sí, perquè a la majoria de partits ja anaves conscienciat de que no calia que xiulés el partit del final perquè aquest partit ja estava perdut abans de començar-lo.
Depèn molt també del rival, perquè, per exemple...
Sí, saps què? Sí, exacte. Sí,
vam jugar contra rivals que arriben lluny a campionats d'Espanya i que tenen equips, els equips sèniors ja juguen a màxima categoria, com és el cas, per exemple, de la de Mar de Lleó o de l'equip local, la Naitasuna de Pamplona, i van perdre de 8
i de 3,
respectivament. Llavors, tot i haver perdut, quan vam acabar el partit, vam tenir bones sensacions. Sí. Però, en canvi, a l'últim partit, el penúltim va ser contra Palautordera, que van perdre l'últim segon, va ser molt frustrant, i vaja, jo individualment em vaig enfadar molt perquè va ser per una errada.
Sí, a més va ser teva, no l'errada?
No, no, ara ja no.
I què creieu, que uns joves reaccionen diferent a una derrota davant d'algun adult, o és algo general i universal i tots reaccionem igual?
Depèn de la persona molt, perquè hi ha joves molt madurs que saben com afrontar una derrota, i hi ha adults que s'ho prenen molt malament i es capfiquen molt.
Sí, per exemple, el nostre entrenador, sí, a vegades quan acabem els partits, i jo sóc un jugador de molta sang calenta, i ells dos ho poden corroborar.
Ho corroborem.
Que moltes vegades em passo, però... jo quan acaba el partit ja... ni a l'àrbitre res, o sigui, potser estic enfadat amb mi mateix, però a l'àrbitre no li vull recriminar res. En canvi, el nostre entrenador, fins i tot quan s'acaba el partit, es posa a parlar amb l'àrbitre i a protestar-li coses del partit, i sempre l'hem d'anar a buscar per fer el crit al mig de la pista i dir, bueno, ja està, ja s'ha acabat el partit, vull dir, passa pàgina,
bueno,
i prou.
Però el bo és que tenim una sèrie de multes que queixar-se a l'àrbitre, si t'expulsen per queixar-te a l'àrbitre, et donen 2 euros al bote. I com aquest entrenador no calla mai amb l'àrbitre, tenim un vot important.
Tenir un sopar ja pagat, no?
Assegurat.
Que bé.
Creieu que la psicologia de l'esport, ja com a teràpia de grup, perquè sabeu que hi ha molts equips que tenen un psicòleg, per exemple, creieu que és realment útil, per exemple, en aquests casos, no?, de com afrontar la derrota, la dinàmica del grup, creieu que realment és útil? O perquè hi ha gent que directament pensa que això no...
Jo sí, jo crec que totalment. O sigui, l'esport... òbviament és físic, però jo crec que és 50% físic i 50% mental.
Sí,
totalment.
Sí, i tant, jo també estic totalment d'acord amb el Guillem, o sigui, has de tenir cap i afrontar les coses.
Sí, has de saber gestionar i prendre decisions.
Perquè igual que aquí hi ha 3 que són madurs a l'esport, a fora n'hi hauran 3 més que no ho seran i necessitaran un psicòleg com així d'aquí.
O un bon entrenador també, que a vegades l'entrenador també fa molt i t'ensenya com... t'ensenya a perdre, també.
De vegades el mateix entrenador és el psicòleg.
Sí.
Us faig errades amb el entrenador de motivació? Perquè, per exemple, quan tu vas a un partit afrontant que perdràs, potser també arriba un punt que és arriba a desmotivar, no? Perquè, bueno, a mi també m'ha passat, anava a jugar a Itàlia i no guanyaves, és que no ni un partit, és que ni un set,
sí, sí.
Saps? I al final, quan
passa.
Vas a jugar...
No, però aleshores no? Els teus objectius no són guanyar, sinó
intentar
són
fer
perdre de 10.
Sí, has de buscar altres objectius.
Exacte.
Sí, t'has de buscar objectius que siguin assolibles,
sempre,
no?
Sempre.
Per no frustrar-te del tot, diguem, saps?
Sí, sí.
I, sens dubte, una derrota d'un equip sencer és una derrota que almenys pots recusar-te en el teu equip. Però què dieu sobre una derrota en un esport personal com la natació o art marcial? Per exemple, en un equip, abans hi estava recriminant, no?, l'error del Guillem.
Sí. No, però no va ser seu.
Però potser és diferent, no? Creieu que és diferent afrontar la derrota?
És molt diferent, perquè aquí, en els esports individuals, sí que tota la culpa recau en un mateix. I aquí sí que necessites un psicòleg esportiu, però... 100%.
Però a vegades en un esport d'equip, si perden un partit i és culpa d'algú, es poden acabar barallant per
tot
el partit.
Sí, poden haver-hi piques.
Home, posem en situació una eliminatòria, llançament de penals. Sempre hi ha algú que falla.
Sí, exacte.
En aquell moment, encara que estiguis participant en una competició d'equip, evidentment, qui falla aquell penal té el suport de l'equip, però diguem que assumeix molt la seva part de culpa, no?
Sí. Un porter, no?, també, per exemple.
Sí,
el porter,
però aquí
també és important.
És el que tothom falla, és que mira només l'acció d'aquell moment. Si tot l'equip, abans d'aquest penal, hagués treballat correctament,
correcte,
la decisió no seria sobre aquest penal. Llavors,
sí,
és que és el que la gent a vegades comet aquest error de... fica tota la pressió en un moment del partit, quan un partit són 60 minuts, no 5.
Sí, i al final el que compta en un mateix equip és el companyerisme que hi ha entre els companys i com et prens tu el partit a la pista, perquè, per exemple, jo a la pista em capfico molt i si em fan una broma, algú ho pot dir, perquè un partit fa poc que em vaig enfadar amb ell perquè em fa una broma a mig del partit i em vaig enfadar. I, bueno, vam tenir un petit pique, però després del partit jo ho vam arreglar. Però hi ha gent que sí que li pots fer una broma al mig del partit i no s'enfada.
És que, bueno, no sé, si realment... O sigui, tu no et dones compte i a vegades sempre passa que personalitzes la derrota en una persona de l'equip, allò, en l'últim minut, la que ha fallat, l'últim punt, no? El que l'ha cagat i ens ha marcat un gol, l'últim segon. Però realment, és veritat que si ho mires en perspectiva...
Però jo crec que potser en un esport individual, com has dit... potser t'arriba a afectar més, no? Perquè has dit això i a mi m'ha vingut la típica imatge d'un tenista rebentant la raqueta contra el terra i destrossant-la.
Perquè saps que la culpa és totalment teva, si perds. i en canvi si és en l'esport d'equip, pues, yeah, és de tots, normalment.
Molt, però també podem dir que en l'esport d'equip, això que hem parlat, no, vosaltres no sentiu mai aquesta pressió de quan aneu a tirar el penalti i dieu, bueno, és que...
Tant, sí que sí, aquesta pressió. Molt.
És perquè si fallo, fallo jo i falla l'equip. Per exemple, altres que juguem a esports individuals, d'alguna manera, si falles, falles només tu. I llavors és d'alguna manera que sents la pressió, que et fiques a tu mateix i pots anivellar-ho ja millor, amb més facilitat.
Clar, aquestes reflexions de, bueno, un partit és 60, són 60 minuts, no és tot una sola jugada, això no ho penses enmig del partit perquè estàs en calent i no pots fer aquestes reflexions. No, tant se val poder-les fer.
I ja hem vist que hi ha com jugadors més temperamentals que es deixen portar més per la ràbia, no, Guillem?
Sí, sí, totalment. Jo sóc un d'ells.
I això tu creus que és algo negatiu o pot ser inclús positiu perquè t'empuixa més? Tu què creus?
Té dos vessants. Mira, jo vaig començar la meva etapa jugant a handbol, a infantil, i ho vaig conduir una mica per una vessant negativa. Vaig insultar un àrbitre així a la cara i em van sancionar dos partits.
I multa econòmica.
I
també.
Multa econòmica al club també. Perquè jo de petit era una mica peça.
De petit?
Sí,
ja s'ha fet gran, eh?
Ara m'ho durà. I ho vaig conduir per la vessant negativa. Vaig conduir el meu geni a una ràbia negativa en la que li fotia, en la que li donava la culpa als altres i no mirava jo els meus propis errors. Ara, en canvi, vaig tenir un entrenador, després infantil, que aquí els dos companys també el van tenir, que ens va fer créixer a tots, jo crec,
i tant,
i que em va fer veure que realment aquesta ràbia, aquest caràcter temperamental que tinc a la pista, l'he de conduir per fer el màxim per l'equip, per assumir les meves pròpies culpes i per no enfadar-me amb els altres, perquè jo sé que en algun moment jo també fallaré i ells no m'ho han de treure encara.
I després d'aquesta experiència s'ha tornat a repetir aquest episodi?
No.
O sigui que has après?
Sí, jo... A veure, alguns dos minuts m'han tret, però com a tothom. Mai m'han tornat a expulsar.
Guillem, si et serveix de consol, a mi la temporada passada em van treure 5 vermelles.
5 vermelles. Va ser molt bèstia, jo.
És que, realment, això...
Quin rècord, eh?
Això que la gent personalitza la derrota potser en un àrbitre o en les circumstàncies del partit, no més enllà del que ve a ser el joc, no només ho fan els jugadors, sinó, per exemple, els àrbitres, els espectadors,
exacte, que acostumen a ser pares.
Sí, i els pares que criden molt, que posen pressió als seus fills, bueno, depèn cadascú del pare que tingui, no?
Sí.
Però
normalment això és pressió de fora de la pista als que estan a dins de la pista.
Sí, jo crec que la pressió sobre un nen és el pitjor que pots fer. Si el que has de fer és animar-lo i ja està, perquè si el pressiones al final és que acaba explotant,
sí,
sempre.
Bo, per sort el nostre equip no tenim pares.
No, en el nostre equip no, però contra alguns equips que hem jugat sí.
Sí, i tant.
Home, penseu que en el cas del jugador que està, o la jugadora que està a la pista, rep la pressió de l'entrenador,
dels companys
sí, i de la gent de fora.
Això a Sant Cugat no passa.
Que suposa que han de donar suport i el que fan és pressionar.
Sí, a Sant Cugat no passa gaire, però per exemple hi ha pistes que són molt més complicades, com per exemple Bordils o Sarrià de Ter, que són camps així petits, que el públic està molt a sobre i que a vegades has d'aguantar molta pressió, que t'afecta les teves decisions, vulguis o no, i has de tenir el camp molt fred.
Molt bé. Heu conegut Pamplona o què?
Bastant poc, perquè no...
No heu tingut temps?
Estàvem a les instal·lacions i dormíem allà i tot.
Sí,
i
era un complex esportiu.
I jugàvem allà, llavors gairebé no hem sortit d'allà, hem estat allà pràcticament tot el dia.
Vaja.
Però bueno.
I per deixar de parlar de la vostra derrota en l'esport...
Gràcies.
A que em sé la pregunta.
No, aquesta. Encara no.
Val.
I les derrotes personals? Aquells moments en plan... Has suspès un examen o se't crema el menjar o li piques la noia... l'ullet a una noia i t'ignora. Aquesta me l'has de respondre tu, eh?
El guaperes, va.
Creu que són diferents o similars?
A veure, és... en aspectes de derrota és el mateix, és una derrota, no has arribat al teu objectiu, però sí que una cosa et pot menjar més per la vida personal, l'altra cosa t'afecta més cap a la vida esportiva, que en el meu cas, per exemple, les diferencio molt. I no sé, ja en tens alguna cosa a afegir tu?
No, jo crec que sí, és que estic d'acord amb tu, sí.
Sí, estic d'acord.
Són bàndols diferents.
Tens un partit a l'esport, potser et menges el cap durant un dia com a molt, si ha sigut bastant heavy,
sí, era
o bastant
important.
Bèstia, i després ja has de passar pàgina, però si hi ha la noia que t'agrada ja no rutia, és una altra cosa. Ja.
Això et menja una setmana,
sí,
eh?
O més.
O més.
Però una pregunta ja més pel Guillem, que... tot i que ara és un angelet, hem parlat de que abans dirigies la culpa, potser els àrbitres, els companys...
Era capità, això és el millor.
Gran capità. Llavors, en aquest moment que no afrontaves la teva pròpia culpa o que la dirigies a altres, en la teva vida personal, per exemple, si us prenen un examen, també ficaves la culpa al professor o, jo què sé, als teus pares o qui fos?
Això és un cas molt extens, eh?
No, per això ho dic.
Sí, em té mania. Sí. Una frase molt comú.
No, això no, però sí que és veritat que... Sí que em passava, per exemple, a l'institut, era el plan, sí, és que aquest profe fa els exàmens molt difícils, no és culpa meva, però realment quan canvies i madures veus el que eres i veus el que ets i veus com has canviat cap a positiu i es pot dir que sí, que jo era així com has dit.
I ara acceptes les culpes, per tant, hi ha un procés, no?
Ara sí, ara ha madurat.
No sabia jo que suspenies exàmens aquí.
O sigui que també per concloure podem dir que, per exemple, aquest tipus de derrota en la teva vida, que no és tan esportiva, també hi és, i més, en realitat, si tots hi penséssim a la nostra vida, és un fet que hi és, eh? I segur que a la nostra classe trobaria una persona que és així amb la...
Sempre hi ha alguna,
sempre,
eh?
Sempre,
és que sempre hi ha derrotes. Al cap del dia tu fas un repàs de tot el que has fet al cap del dia, veuràs petites derrotes, petites victòries, grans derrotes, sí. No cada dia, eh? No. Les grans acostumen a passar de tant en tant.
Per acabar, ara la nostra pregunta estrella, ara sí. Amb un to una mica irònic, es lliga sent un loser perdent un partit? Feu pena a les noies i us fan ullets?
Nosaltres ja no ho necessitem.
Exacte, hi ha alguns aquí que estem pillats.
Estan ocupats. Oh, estan ja ocupats. Bé, noies. Si estàveu esperant a la sortida, millor ho deixeu per una altra ocasió.
Jo crec que si dius que perds un partit, molt no deus llegar.
No.
Com a molt pots fer-te la víctima. Ai, no hem perdut de poc, mira, m'han fet mal aquí.
No, però l'excusa sempre, no, és que juguem contra el Barça.
Sí, sí.
Això sí que ajuda.
Sempre,
eh?
Sempre, últimament, tothom que quedo i fa molt temps que no em veu. Ah, com va l'embol? Bé, molt bé, bueno, ho perdem tot, però és que juguem a màxima categoria. Exacte. Contra els millors de Catalunya, ja està.
No, és així. Jo crec que seria una bona tàctica, eh, de lligar.
Molt bé, senyors. Doncs agraïm aquí els components del juvenil A i B de l'handbol Sant Cugat, que avui ens han acompanyat per explicar-nos la seva experiència a Pamplona i després una mica la seva experiència com a jugadors d'aquesta categoria. I si us sembla, a la resta de l'equip, perquè també són un equip, els companys del Núvol, anem a escampar la boira?
Sí.
Sí.
Gràcies, nois.
A vosaltres.
A vosaltres.
Un cop havent tornat de Setmana Santa, que ja ens hem començat a posar les piles una mica, avui als Núvols us portem moltes recomanacions per fer aquests dies a Sant Cugat i sobretot ara que ja és primavera, ve el bon temps, hi ha canvi d'horari, hi ha més hores de llum, etc.
Doncs sí, comencem. El dimecres 6 es farà a la Casa de Cultura un nou acte per a formar les parelles lingüístiques. Està destinat a totes aquelles persones que vulguin fer de voluntàries per ajudar a parlar el català a persones que n'estiguin aprenent. L'objectiu és que les parelles quedin un cop per setmana durant 10 setmanes en els horaris que els hi convingui. L'acte es farà a les 7 de la tarda.
Pel dijous 7 d'abril us portem una pel·lícula canadenca del cinema d'autor Captive, que es projectarà al Cinesa. 8 anys després de la desaparició d'una nena de 9 anys, tots els indicis fan pensar que encara segueix viva. És com... podria ser perfectament un cas de realitat. I la policia encara segueix sospitant del seu pare. És plena d'atenció i esgarrifances. El preu és 3 euros, sessions a les 5, a les 7:30 i a les 10.
Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la tàctica fa figa.
La porta per parar els gols, em posaré una...
I recordem un cop més que tots aquests joves que no estudieu ni treballeu, està el programa Garantia Juvenil per ajudar-vos a no estar encara més en l'atur més temps. Es farà el dijous mateix al Casino de Floresta a les 7, on hi haurà aquesta sessió informativa on podreu saber-me més sobre aquest programa que pretén ajudar-vos a no estar a l'atur.
I pels que estudieu però voleu fer un descans entre setmana, us recomanem el concert Anna Luna amb Aïlla, de cicle Una Hora de Música, de la programació OFF del Teatre Auditori. L'actuació es du a terme el dijous a les 7 El dijous 7, a les 9 de la nit, al Cafè Auditori, que sols sabeu on està, suposo, i l'entrada és gratuïta. En el concert podreu trobar clàssics de la música popular brasilera interpretats d'una manera molt personal, plena d'improvisació, que això també sempre és únic, i dinàmica.
I continuem amb més art, perquè el divendres 8, a les 7:30 de la tarda, al mateix vestíbul del Teatre Auditori, hi podreu trobar la inauguració de l'exposició d'escultures sota el nom de Posades en Escena. L'exposició no es mourà fins al 19 de juny, així que no podeu dir que no vau tenir temps de visitar-la.
I el mateix divendres, també a les 7:30, es farà un nou debat a Cal Temerari, aquí al costat. Aquest cop és una segona part d'un debat que ja es va fer, anomenat Les joves parlem d'amor i sexualitat. Es debatirà obertament el model d'amor romàntic i les alternatives que hi ha.
I sabeu què passa aquest diumenge 10 d'abril? Exacte, prepareu les cantimplores i els entrepans perquè hi ha la 58a marxa infantil. L'hora de sortida serà a les 9 del matí. I el lloc, el parc de Ramon Barnils, Pla del Vinyet, i com ja ho sabeu, organitza el Club Muntanyenc de Sant Cugat. Tots els que vulgueu participar, segurament ja ho sabeu, però serà millor que us refresquem la memòria. Els nens de les dos sexes poden entrar en edats compreses entre 6 i 14 anys. Per tant, escola primària i secundària, en equips de dos participants. Si per desgràcia aquest diumenge plogués, es passaria el diumenge següent.
I que l'estaure i els aquari em queixem guai.
Ei, de carrilers per banda, somriures adolescents tan repetits, tan estudiats, tan entrenats digitalment.
Ui, amb la meva gran jugada, quatre notes a unissó, et faig cometre una falta, dius, adoro els cantautors.
Davanter centre monofacte i amb arrencada explosiva, rematant centrada exacta, si és que la centrada arriba.
Nena, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
Què?
Els Amics de les Arts.
Un grup de què?
Música.
Ah.
Sí, de música.
És que jo el rock català no...
No.
No.
No, bueno, tampoc és que...
Que què?
Que no és ben bé... No, no saps aquella que diu... Ho sento molt...
Com?
No, res, tranquil.
Bé, nosaltres també tenim un grup, són els components del Núvol. No sé si toquem música, toquem?
Jo sí.
Ah, tu toques.
Al baix.
Ah, al Canari?
No, Canari.
Molt bé, doncs fins aquí arriba el Núvol d'aquest dilluns, el primer després de la Pasqua, i ara ja, pues, no sé si serà fins que arribin les vacances de Nadal, ara ja se'ns han acabat, no?
Nadal.
Ai, de Nadal, de...
Que ara comença a venir la calor.
He quedat molt boig, Carme.
Ostres, sí. M'ha afectat, el sol. M'ha afectat el sol i el canvi horari. Que el porteu bé, no?
Sí. Oh,
sí? Sí. Doncs vinga, nois, que vagi molt bé la setmana. Ens tornem a trobar dilluns que ve. Adeu-siau.
Adeu. Adeu.